contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres i disposat a parlar d'uns quants temes. S'han tirat a sobre un munt de notícies. L'absolució d'Albeis, per exemple, seria una d'elles. El terratrèmol que hi ha hagut a Birmània, que hi ha moltes persones que estan preguntant si passaria aquí. Ostres, tenim feina, eh? Però començaré per una altra cosa. Començaré. Tot això ho anirem ampliant, evidentment. Per coses que es diuen a grans nivells, penso sense que es tinguin en compte les conseqüències. M'explicaré. La Unió Europea, ja des de dimecres, està recomanant a tots els ciutadans que han de preparar un paquet d'emergència de 72 hores en cas de crisi. És a dir, tu a partir d'ara, a casa teva, has de dir un kit per sobreviure tu i la teva família 72 hores per si passa alguna cosa. Quan parlem de crisi, podem entendre. En una situació així, podríem parlar d'una pandèmia, podem parlar d'un terratrèmol, podem parlar d'un tsunami, podem parlar d'un atac terrorista a gran escala, podem parlar d'un atac militar, fins i tot, una entrada en guerra, podem parlar de moltes coses. I se dice así. Tal qual, eh? Tal qual. I ens queden tan amples. Mireu, perdoneu, eh? És una mica... Té un punt d'indignació, tot això. Està molt bé que recomanis fer coses. És a dir, si tu aquest cap de setmana te vas, vas d'excursió al Parc Nacional d'Aigüestortes amb molta neu i, de més, si no el tanquen, doncs, ostres, si ets un excursionista amb seny, portaràs un kit per si passa alguna cosa. És a dir, i si tinc un esguince, doncs porto unes venes, porto una mercromina, porto un antiinsectes, porto roba d'abric, portes un kit d'emergència per si passa alguna cosa, menjar, jo què sé. Si vas d'excursió cada setmana. Un kit per si hi ha una guerra. Ojo, eh? És dur, eh? No sé quanta pasta cobren els assessors i la gent de la Unió Europea, però no cobren prou perquè el que diuen no pensen en la població. I ho deixen allà. Bé, si rasques una mica en tot això del kit d'emergència, veus que darrere de tot això hi ha una justificació a una ampliació salvatge de la despesa militar. 800.000 milions d'euros que va dir la senyora von der Leyen que s'havia de posar, doncs, per reforçar tot l'exèrcit. Aquí a Espanya ja sabeu que anem com anem, i bé, això va per països. Però bé, la despesa militar es farà. I no és que estigui malament fer això. No és que estigui malament. No dic que això, molt bé, s'ha de fer, i Europa ha de ser independent en la seva defensa dels Estats Units. Podem estar d'acord que hi ha unes retallades, perquè alguns països faran retallades en despesa social. Això és una qüestió clara. I jo crec que aquí també es farà. Però bé, és només una opinió meva, que no l'he de donar. He de ser més objectiu en això. Però llançar la població al tema del kit d'emergència espantant a la gent em sembla indecent. Mireu, nosaltres que som adults, presumptament adults, reflexionem i diem, calma, no passa res. Això és una alarma injustificada. Injustificada. Ara mateix injustificada. Per molt que digui el de la Unió Europea, no, és que no podemos descartar una guerra con Rússia. Senyor, calmese un poco, por favor. Però quan et venen els crios del cole dient que va haver guerra, què els expliques? Quan a classe tot el tema del kit de supervivència s'ha fet com, ostres, és que passarà alguna cosa i genera aquesta alarma, això psicològicament com està afectant? Hi ha la població en general i els crios en particular. En parlem de sobretot això, d'aquest impacte psicològic d'alarmes innecessàries com aquesta per justificar el que s'està justificant. I tenim el telèfon per fer-li aquesta pregunta al Joan Roa. Joan Roa és psicòleg i professor de psicologia de la Universitat de Girona. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Ja tens el teu kit de supervivència, Joan?
Doncs mira, jo no el tinc, la veritat, que he anat llegint, no el tinc, que ets sincer. He anat llegint aquesta setmana, no?, la notícia i una mica la repercussió de la notícia, i la veritat és que em va pillar bastant com de sorpresa, dir, ostres, ara això, no?, què passa, no?, amb tot això. Doncs una mica en funció del que deies, no?, imagina't si per nosaltres adults, no?, que ja tenim una perspectiva i unes certes eines, aquestes notícies ja tenen un cert impacte, mm-hmm, a nivell individual i a nivell col·lectiu, com ho fan sobre jo, adolescents, no?, que no tenen potser tota aquesta perspectiva, aquestes eines, no?, i que a més, com tu molt bé deies, no?, han viscut fa pocs anys una pandèmia i que d'alguna manera ha deixat un impacte, no? Crec que hem d'entendre que genera com dues coses d'entrada, dues emocions, no?, i genera com una certa por, una reacció com una mica, no?, de certa alarma, aquest cert alarmisme, i per altra part desperta, no?, aquesta incertesa, no?, de dir, ostres, realment, què passarà, no?, una mica en el futur. I jo crec que molt bé deies a l'entrada, que al final nosaltres posem aquesta perspectiva i mirem, no?, que al darrere potser doncs, hi ha un altre tipus, no?, d'interessos, o hi ha certa necessitat, no?, no?, nosaltres posem aquest context de dir, doncs, potser és perquè es vol donar, no?, com la explicació, justificació que es faci aquesta inversió, no?, per exemple, en despesa militar, etcètera, però hem d'entendre que més enllà de tot això, que nosaltres ho podem posar per als joves, l'impacte és la notícia en si, la fàcil com difusió d'aquesta notícia entre els joves i la reacció que això provoca, no?, davant d'aquesta por i aquesta incertesa, no?, tot el que fem davant de la por, aquestes reaccions naturals, és una mica, pues, això, o lluitem o fugim, no?, és una mica les dues grans estratègies. Aleshores, això connecta amb una part com molt emocional i molt poc racional, i al final això pues, alimenta, no?, certes reaccions o fins i tot certs comportaments des d'una vessant com molt emocional, no?, i que els fa connectar amb certes necessitats com individuals, no?, de dir, ostres, pues, que si passa això, què no tindré, no?, què me passarà o com m'afectarà a mi, no?, i davant de tot això, doncs, bueno, crea un cert estat com una mica d'estat d'alerta, no?, de dir, bueno, a veure el que pot passar. Crec que és com molt important entendre també això, no?, que aquestes informacions, que per exemple jo, el tema de que es faci pedagogia amb un kit de supervivència, des del punt de vista de preparar a les societats davant de grans catàstrofes, no?, o de grans... des d'una part pedagògica estic segur, no?, que capacitar al final les poblacions, no?, per fer front a aquest tipus de situacions està bé, però s'ha de fer d'una altra manera, no? No llançant aquestes alertes, no?, o aquestes missatges de manera aïllada i amb un impacte no calculat, o sí calculat, no?, amb alguns objectius, com bé deies. Des d'aquest punt de vista, em semblaria bé si fos des d'una altra estratègia, però fet com s'ha fet, l'impacte que té és òbviament pues, negatiu, no? I quan deia que connecta amb aquesta part més emocional i no aquesta part tan racional, pues pot tenir a veure fins i tot a influir en processos de quan els joves tinguin 18 anys i hagin de votar, a l'hora de decidir, a l'hora de les seves creences, dels seus valors, no?, de l'individualisme, del col·lectivisme, de la igualtat, impacta, va fins i tot al nivell de creences, i molt més enllà del que podríem pensar de simplement comportaments en el dia a dia, no?, que pot afectar.
És a dir, que un aleteo de mariposa pot crear un canvi de comportament absolut i total.
Sí, totalment, i que connecta, no?, amb una part com molt emocional, molt profunda, i que podria arribar a generar una mica de fins i tot, no?, un impacte en aquestes creences, no?, en aquests valors, no?, i en el que prioritzo jo i què és important per a mi i què haig de fer i què no haig de fer, no?, o com em relaciono amb els altres, si deixo d'ajudar o no ajudo, no?, amb conductes com aquestes, no? Aleshores, és una mica preocupant, sense voler posar veu d'alarma però, o alertar, però que sí que sobre els joves jo crec que té un impacte que òbviament és negatiu i que hem de veure també com acompanyem i com expliquem bé i com posem context per contrarrestar o amortiguar aquest impacte.
Clar, aquesta era la pregunta que anava a fer per acabar. Joan, quan ve el teu fill o la teva filla de classe et diu tot això, ostres, que hi ha una guerra, que és que estan demanant un kit de supervivència, perquè als col·les ara també hi ha molta conversa d'aquest tema, no?, i genera aquesta alarma amb els nanos. Com hem d'actuar en aquest cas? Com calmem els nanos?
Jo crec que al final estan exposats a una sèrie d'informacions i no podem una mica, no, de dir, pues, de que no estiguin, no, exposats a aquesta informació. Això és impossible, però sí que hem d'intentar, no, posar context, intentar explicar bé, no, intentar escoltar les seves preocupacions entorn a això i intentar explicar bé, no, aquesta notícia, posar de context, posar, no, una mica el que està passant i d'alguna manera, pues això, no, de donar una altra explicació i que sobretot dotar al final els joves de que tinguin eines perquè quan vegin aquest tipus de notícies puguin fer a poc un raonament una mica més crític d'aquest tipus d'informacions, no? I sobretot el tema de com tallar aquestes rumorologies, no? Com, clar, davant de missatges que es propaguen molt ràpid i que es van distorsionant o que van creant com molta intensitat, pues una mica com actuar, no? I crec que en aquest cas, pues, tant, no, als adults, no, tot l'entorn ha de ser conscient d'aquesta situació i poder donar una bona explicació i poder contextualitzar. També és veritat que i ho comentava fa poc amb alumnes, sí, de la universitat, no? Que el fet que estem contínuament exposats a tipus a notícies com molt tràgiques o molt negatives també va com immunitzant o va inoculant d'alguna manera i fa que a vegades...
Te'n sensibilitza, sí, una mica.
Exacte. I això també té un cert risc. Aleshores, crec que hem de ser molt conscients de com hem d'explicar les coses, de com hem d'escoltar, no? Quan escoltin aquestes coses, què els hi provoca, i poder explicar-los bé si una cosa realment té molt d'impacte, si no la té, i poder una mica ajudar-los, no? En aquesta, bueno, aquest afrontament.
Doncs, senyor Joan Roa, psicòleg i professor de psicologia de la Universitat de Girona, escolta, moltíssimes gràcies per les explicacions, molt amable. Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu, bon dia. Carai, encara, després de xerrar, que acabo de xerrar amb el Joan, encara em sembla més indignant aquest anunci. I no es posen vermells, eh? Tranquils que no es posaran vermells davant d'això, no, no és igual, no. Mireu com el aleteo de una mariposa puede generar huracanes en l'altra part del planeta. Doncs això seria un símil a tot això, un anunci que han fet allà, vinga, d'aquesta manera, a la brava, doncs pot generar, en funció de quina persona, doncs, conseqüències psicològiques importants, i més venint d'on venim. Em refereixo a la pandèmia, que tampoc fa tant. Sembla molt, però no fa tant d'això. Va, que de seguida parlarem de moltes coses. D'entrada parlarem de la paradoxa del talent. Què és la paradoxa del talent? Doncs hi ha un informe que parla de com està afectant aquesta paradoxa del talent a Catalunya, en particular, i a Espanya en general. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La lista de Schindler, La sirenita, Frozen, Forrest Gump, El regreso de la momia, Animales fantásticos, Star Wars y muchas más. 30 de marzo, La Auditori. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres. Amb Luis Rodríguez.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
talent. A Espanya tenim molt de talent, i fins i tot hi pot haver més. Però hi ha escassetat davant de l'abundància. És a dir, tenim talent per coses que no es demanen i per on necessita no hi ha. Hi ha una desconnexió força important entre talent i necessitat d'on aplicar aquest talent, no? De fet, per comunitats, Catalunya seria la quarta, estaria la quarta posició conforme a l'índex global de talent. Estaria liderat per la Comunitat de Madrid, Euskadi, la Comunitat Foral de Navarra i després estaria Catalunya. Estaríem als quarts, per sobre de la mitjana espanyola, que estaria en el 49,1%. Bé, però què és això de la paradoxa del talent? Com s'aplica? Com funciona? En parlem precisament perquè Obesa Business School ha fet un estudi sobre el tema i tenim precisament el senyor Lorenzo Muriel, que és professor a Obesa Business School i autor d'aquest estudi. Lorenzo, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Lorenzo. Lorenzo, ¿en qué consiste o qué es la paradoja del talento?
Pues la paradoja del talento consiste en que tenemos cada vez una población más formada, con más competencias, pero existen estudios que nos dicen que hay un desajuste de talento, es decir, que no casa la oferta y la demanda. Por lo tanto, las empresas, a pesar de tener gente formada, no encuentran exactamente lo que están buscando y lo que necesitan.
Pero esto significa que hay un desajuste entre lo que se forma y lo que necesita la realidad empresarial.
Esta es la base fundamental del desajuste, y esto lo que nos dice es que hay diferencias también, porque, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas lo sufren más que las grandes, y después también dentro del talento encontramos muchas variables. Unas tienen que ver con la parte privada, es decir, con las empresas, y otras tienen también que ver con la parte pública, porque pues tenemos todo un conjunto de ámbitos en los que pues hay que facilitar el talento, hay que atraerlo, hay que retenerlo, y entonces ese conjunto de variables entre público y privado y esa orientación respecto a lo que se forma y a lo que las empresas necesitan, con todas esas variables, es con lo que vemos que hay un desajuste.
Pero es un desajuste bastante grande, ¿no? Se está poniendo un poco orden, quiero decir, se está ajustando la cosa, porque realmente si las empresas buscan una cosa, pero la formación de talento es completamente distinto a lo que mayoritariamente se está buscando, hay una falta de entendimiento aquí importante.
Exacto, y además, por ejemplo, nosotros, yo en el estudio hablo del informe de Kotek y Bie, y Kotek y Bie hicieron el estudio en el 19 y ahora en el 23, y vemos que no ha habido mucho movimiento en cuanto a los cambios, es decir, que las comunidades autónomas que estaban en un ranking más o menos siguen en ese ranking, y ha habido algunos movimientos, pero muy pocos, ¿no? En el caso de Cataluña, por ejemplo, estaba la cuarta en el ranking y sigue la cuarta en el ranking, ¿no? Entonces, no hay como un alineamiento total y bueno, vemos como que esto no tiene, en algunos sitios no tiene mucho cambio.
Claro, luego, Lorenzo, el talento, que sí que coincide con lo que se busca, ¿cómo se retiene? ¿Cómo se incentiva y cómo se retiene? Porque a veces me da la sensación que no sé si tienen mucha mano izquierda algunas empresas para esto.
Claro, cuando hacemos estudios de talento, el tema de la retención siempre parte de esta doble visión, ¿no? Por un lado tenemos lo que pueden hacer las empresas y por otro lado tenemos lo que puede hacer la parte pública. Entonces, en las empresas, por ejemplo, sí que una parte de retención sigue siendo el salario, que claro, en las empresas medianas y pequeñas es difícil para poder competir. Y otra parte de retención es cada vez más marcado también en función de las distintas generaciones que van llegando a las empresas, y los incentivos y sobre todo la manera de mirar la vida que tienen pasa pues mucho por el teletrabajo, por la conciliación y por un concepto en recursos humanos que son las carreras sostenibles, ¿no? Que es que la empresa se preocupe por mi desarrollo o me brinde la posibilidad y un entorno de que yo tenga un desarrollo profesional, sino que también pueda tener en cuenta mis circunstancias personales, ¿no? Por tanto, esto sería la parte empresarial. En la parte pública, y aquí es donde Cataluña tiene mejora, pues toda la retención tiene que ver fundamentalmente con el entorno en el que vivimos, ¿no? Por lo tanto, pues, por ejemplo, el tiempo en ir al trabajo, el precio de la vivienda, la protección social, el medio ambiente, ¿no? Las energías renovables, sobre todo, pues no sé, por ejemplo, médicos por cada 100.000 habitantes, etcétera. Todo este tipo de variables hacen que muchas personas, porque no debemos olvidar que estamos en una globalización y por lo tanto el talento puede estar aquí o puede venir de fuera, hace que quieran venir o no. Y por ejemplo, Cataluña, en este pilar de la retención, es uno de sus puntos flacos.
Lorenzo, ¿el talento se puede suplir con resiliencia?
Exactamente, la resiliencia es una de las condiciones, o en este caso una de las competencias que cada vez más necesitamos, sobre todo en este ambiente y en este mundo con tanta incertidumbre. Lo que sí que en este caso los recursos humanos y lo que estamos estudiando es que cada vez más hay una tendencia a que, claro que los títulos y los conocimientos técnicos son importantes, pero lo que estamos viendo es que las personas que tienen competencias, hablamos sobre todo de soft skills o habilidades directivas, por decirlo de alguna manera, pues no sé, pues eso, resiliencia, comunicación, pensamiento crítico, orientación al cliente, negociación, trabajo en equipo, lo que cada vez se ve más es que cuando para un determinado puesto necesitas esas competencias, si igual la persona no tiene todos los conocimientos técnicos necesarios o no tiene el título, por decirlo de alguna manera, a las empresas les es más fácil formar ahí que no formar a alguien en que sea un buen gestor de equipos o alguien en que sea resiliente. Por lo tanto, estamos viendo también una tendencia y un trasvase de, pues eso, de que las competencias empiezan a cobrar bastante importancia. Por lo tanto, sí que son una parte importante del talento. Por ejemplo, en las pequeñas empresas, una de las competencias que se necesita es el compromiso. Y entonces tienen serios problemas a la hora de que la gente se pueda comprometer con ellas. Entonces, esto es un hándicap.
Pues Lorenzo Muriel, profesor de OBS Business School, gracias por haber comentado con nosotros este estudio de la paradoja del talento. Muy amable y muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros por invitarme. Un saludo.
¿Qué tal y cómo está el vuestro talent? Espero que ve en tot cas. Però és curiós com... Malgrat hi ha esforços per intentar coordinar o posar en el mateix fil el talent que es necessita, vull dir, que necessiten les empreses i els estudis i els estudiants i la formació i l'oferta que hi ha davant de tot això, oferta i demanda. És curiós perquè fins ara, des de mai hi havia hagut una alineació entre què es necessita les empreses, és a dir, empreses i formació professional seria en aquest cas, o talent necessari per aquestes coses. Generem talent, sí, però on acaba aquest talent? Doncs si no es demana, si tu tens talent en una situació o en un aspecte determinat, però no hi ha una demanda d'aquest talent, doncs acabarà sent una altra qüestió. És una descoordinació. Com estem avui, eh? I això que és divendres, no està gens malament. Doncs, va, farem una bona notícia. Farem una bona notícia. Coneixeu a Chucho Valdés? Deixa't emportar. Deixa't emportar pel Chucho Valdés, deixa't emportar per la màgia cubana, deixa'm ja molt, tira. Es presenta el sol. Chucho Valdés és un pianista icònic, diríem això, icònic. Doncs atenció, perquè si us agrada esteu encara a temps, perquè estarà el dia 5 d'abril, a partir de dos quarts d'onze de la nit, si malament no tinc entès que no, el dia 5 d'abril... al Festival Íntims del Casino de Barcelona. El dia 5 d'abril, Chucho Valdés. Bàsicament, aquest festival fa molt honor al seu nom, Íntims. Serà un concert només per 250 persones. Això és molt poc, eh? 250 persones al Casino de Barcelona, al Festival Íntims. Tenia Chucho Valdés, que és un d'aquells pianistes que brillen per si mateixos. Història de la música, història del que està sonant ara mateix al Íntims del Casino de Barcelona. Estem parlant d'una nit històrica. Chucho Valdés. Doncs si poseu en Festival Íntims, que es diu de Barcelona, doncs encara trobareu entrades, crec, no ho sé, no he mirat, eh? Però Chucho Valdés, el dia 5 d'abril, al Festival Íntims, en aquell format tan fantàstic, proper, de... que ja caracteritza el Festival Íntims del Casino de Barcelona.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Carlos Herrera.
En X, arroba Herrera en COPE, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Vais a prestar servicio en el agua. Y en el agua se os pondrá a prueba.
Está poniendo la academia del revés. Es una leyenda. Dicen que ha realizado más de 200 rescates.
Otros dicen 300.
Si tan bueno es, ¿qué está haciendo aquí?
¿Solo buscas la gloria y el favor de alguna mujer?
¿Por qué?
Porque quiero salvar vidas, señor.
The Guardian.
Hay mucha diferencia entre el entrenamiento y lo que pasa en el océano, Justo.
¿De veras?
De veras.
El sábado por la tarde, en 13.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Hola, estoy aún en el trabajo. Pásate por el Corte Inglés y haz compra en el súper, anda. Cerveza no nos queda. Y creo que ahora nos dan el 40% de regalo en todas las cervezas por compras superiores a 10 euros. Ah, y el suavizante Flor que nos gusta, el de 78 lavados, está al 70% a la segunda unidad. Aprovecha, que hay muy buenas ofertas.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
En Timac Agro tenemos un compromiso. Un compromiso con la innovación. Por eso, hemos creado Revalora, una iniciativa avalada por certificadoras externas que pone en valor los beneficios de nuestros productos en línea con una agricultura más sostenible y rentable. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per cert, com està la salut del vostre cor? Espero i desitjo que bé. Espero, desitjo que bé, que el cor us faci bom-bom i bom-bom-bom-bom-bom quan feu un exercici una mica intens i que no doni més problemes que això, que dir, ostres, estic fent exercici. Però no sempre és així i per això cal tenir controlat la salut del vostre cor. Per això tenim a Inscor, que de tant en tant parlem amb ells. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor, cuidant del teu cor, realitzant consultes cardiològiques i, a més, tenen tots els estudis necessaris per cuidar de la salut del teu cor i la rehabilitació del teu cor. Tota la informació la trobareu a la web inscorbcn.com. inscorbcn.com. Bé, en diverses ocasions us hem parlat aquí mateix, en aquest mateix programa, aquest mateix espai, a COPE Catalunya, de la situació en la que es troben les persones sense llar. No és una situació agradable i aquí darrere hi ha moltes històries. Moltes vegades parlem de salut mental, moltes vegades parlem de problemes d'addiccions, parlem de moltíssimes històries aquí i cap d'elles és agradable. Parlem d'aquestes persones i del paper que clau que juga l'acompanyament en la transició cap a una vida normalitzada. Aquesta seria la situació i la funció que fan moltes associacions i fundacions. En aquest acompanyament, precisament, treballa la Fundació Arrels. I aquí la pregunta que ens fem és com pot millorar o com millora la vida d'aquestes persones quan accedeixen a un pis, és a dir, quan surten del carrer. Yolanda Canales, bon dia, benvinguda.
Què tal? Molt bon dia.
Doncs suposo que la pregunta tindria una resposta clara, molt.
Efectivament, aquí juga un paper aquests pisos que estan tutelats o que té la fundació Arrels i que posa a disposició d'algunes d'aquestes persones sense sostres. Evidentment, no donen l'abast per cobrir-ho tot. I és que des d'Arrels ja ho han denunciat en altres ocasions, que el binomi atenció social i també mèdica juga un paper fonamental. I per què diem això? Doncs perquè les persones que viuen al carrer, doncs, a què es dediquen? Bàsicament, a sobreviure, no?
A sobreviure.
En el seu dia a dia, a buscar
a viure un
menjar,
dia més.
Exacte, a buscar menjar, a guardar les seves coses, lloc on poden estar segurs i tranquils, o resguardar-se del fred i, o la calor, no? I això fa que moltes vegades no puguin tenir cura de la seva salut, anar al metge, de seguir un tractament, ni molt menys, o mantenir bons hàbits alimentaris, de descans o del benestar físic. I aquí, com dèiem, doncs, entra en joc el paper de la Fundació Arrels, que gestiona pisos on poden romandre aquestes persones, i això ajuda també, gràcies a l'acompanyament de treballadors i voluntaris, a tirar endavant i a deixar enrere hàbits nocius per a la seva salut. No sé si te'n recordes, Cruz, que aquí també vam parlar doncs, d'un monogràfic que va fer la Fundació Arrels,
sí,
sobre salut i atenció sanitària a les persones que viuen al carrer. I un dels resums, entre altres coses, era això, que viure al carrer escurça la vida. De fet, l'edat mitjana de les persones que mortes que vivien o havien viscut al carrer en algun moment de la seva vida a Barcelona és de 57 anys. I en el cas de les dones, l'edat mitjana de defunció entre el 2015 i el 2023 és de 48,7 anys, una xifra que baixa fins als 44 si tenint en compte únicament les dones que van morir el 2023. I clar, la diferència entre l'edat mitjana de defunció de les persones sense llar i de la resta de la població de la ciutat és de 25 anys. Doncs això, aquest seguiment també de la salut es pot fer perquè, entre altres coses, les altres preocupacions ja desapareixen, doncs, si es viu en un d'aquests pisos. I és que, a més, me'n recordo que en aquella ocasió el que deien és que moltes vegades aquestes persones no anaven encara per vergonya, no? Pel fet de dir, no tinc una adreça.
Sí, sí.
I clar, els feia com cosa fins i tot dir que vivien al carrer, a més de la problemàtica, suposo que te'n recordaràs, de que moltes de les persones també quan rebien l'alta hospitalària no tenien un
lloc on anar,
sinó que simplement tornaven al carrer.
Per no parlar de l'arquitectura hostil, que també vam fer
exacte
aquí un bon programa parlant de l'arquitectura hostil, que és el fet que quan es posen aquesta gent a dormir, per exemple, al peu d'un aparador d'una botiga, doncs quan posen els pilons aquells perquè ningú es posi. O parlen de l'Ajuntament quan no fan aquells bancs llargs perquè ningú s'estiri, sinó que fan en formats cadiretes perquè allà no es pugui estirar ningú. Això podria ser clarament arquitectura hostil davant aquestes persones.
Això, i si et sembla també, recuperem una mica les xifres de persones sense llar a Barcelona. Arrels va atendre durant l'any passat 3.176 persones sense llar i va fer 7.200 visites a persones que viuen al carrer. Això és un 6,7% més que l'any anterior. També ha augmentat l'acompanyament a serveis sanitaris, de salut mental o addicions, que aquesta també és una problemàtica que sovint acompanya aquestes persones. Pel que fa al perfil, el 89% dels atesos són homes, l'11% dones, i ha garantit l'allotjament, i aquí és on anem, a 262 persones, la majoria en pisos. L'any passat, 20 persones van començar a viure en un pis gestionat per l'entitat.
Però tornem a la pregunta d'inici. Com canvia o com millora la vida d'aquestes persones quan accedeixen a un pis? Ara parlem amb l'Estefan, el tenim al telèfon. L'Estefan tenia problemes d'addiccions, concretament a l'alcohol, entre altres coses, i doncs va entrar dins del programa de la Fundació Arrels i ara ja surt, dormia al carrer, sobrevivia al carrer, tot el que estàvem explicant amb la Yolanda, i ara ja té pis. Ara té un pis compartit amb altres persones de la Fundació Arrels. ¿Cómo ha mejorado la seva vida? ¿Cómo ha cambiado? En parlem amb l'Estefan, que tenim al teléfono. Estefan, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Tú hace 8 meses que empezaste a acceder a un piso que está gestionado por la Fundación Arrels. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde ese momento?
Total.
¿Por qué?
Ha cambiado total, hombre. En el piso hay todo, la seguridad, las tus cosas, la tu vida.
Ajá.
Bien.
Sí, o sea, muy bien. En este caso, ¿cuánto tiempo hacía antes de entrar a vivir en el piso? ¿Tú vivías en la calle?
Sí.
¿Vivías en la calle? ¿Durante cuánto tiempo estuviste viviendo en la calle?
8 años.
¿8 años?
Sí.
Cara, ¿y cómo te lo montabas? ¿Qué hacías?
Cosas de cada día. Comida, ropero, ducha, o a pasar tiempo con amigos.
Claro.
Nada, nada de importante, y en la calle no hay nada.
Ahora, seguramente, claro, el tener un piso te puede facilitar muchas cosas, como por ejemplo un trabajo y reconstruir la vida, ¿no?
Claro que sí, lo estoy haciendo cada día.
Estás haciendo cada día. ¿Ya ya hay trabajo?
Aparte de aquí no tengo, pero ahora no puedo porque el neurólogo me ha dicho que tengo un problema con el cerebro, no lo sé qué, me he dañado un poco por culpa de la tontería.
Ajá.
Debo esperar a hacer otra visita médica.
Sí.
A ver cómo estoy.
Porque tú qué problema tenías, qué hacías, abusabas de sustancias tal vez.
Sí, de alcohol.
Ah, de alcohol.
Sí.
¿Y en este momento cómo estás?
Ahora estoy recuperando. Ahora tengo un mal de pierna, de la cabeza, que me mareo. Uh-huh. Pero poco a poco, me ha dicho un neurólogo.
Poco a poco, bueno, supongo que estás contento. ¿Ha sí. cambiado tu percepción de la esperanza de la vida?
Claro que sí, hombre.
Pues... Dime.
Sí.
Porque te iba a preguntar que qué tal la convivencia en el piso.
Es un buen chico, seamos bien, cada uno con sus cosas. ¿Mm? El que va a un centro para tomarse la medicación, va a pasar el tiempo con amigos, a mirar la televisión.
Pero lo importante es que estás recuperando tu salud y que todo va a ir mejor. Sí, eso es lo más importante de todo.
Sí.
Estefan, oye, muchísimas gracias por la charla que has tenido aquí con nosotros y espero que te recuperes del todo.
Yo soy encantado, ¿eh?
Vale. Hay un antes y un después, sin duda alguna, que sí, Estefan.
Vale. Que si tú lo quieres, que si puede, no es imposible.
Ajá.
Si lo quieres, con piso, con si te da la posibilidad de dar empieza a hacer algo de útil, sí, que sí puede.
Se puede.
Sí, con la Fundación Arels me ha dado la posibilidad.
Muy bien, muy bien. Pues, Estefan, me alegro mucho de que todo vaya bien y que vaya mejorando y que vayas mejorando. Oye,
muchas gracias.
Gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y por explicarnos tu situación. Un abrazo muy grande, Estefan.
Vale, igualmente.
Adiós, gracias. Doncs mireu, la situació de l'Estefan és d'aquestes que pot ser dura. Bé, les circumstàncies de la vida poden portar molts ports, sempre quan veiem aquestes persones, pues ponte a treballar, o fes, o surts del carrer, ho pots fer. Em quedo amb la frase final de l'Estefan: si vols, ho pots fer. I aquesta possiblement seria una de les claus. Fer una crítica sense conèixer a vegades la vida de les persones i les circumstàncies que t'han portat a aquest port... Tenim aquesta tendència, els humans, Tenim aquesta tendència de fer aquesta crítica, a vegades no gens constructiva, però la realitat, a vegades, mai saps com reaccionaràs davant de determinats fets. Pots aplicar-te la teòrica. La pràctica, a vegades, està lluny de tot això. Bé, quedem-nos amb la part bona. I la part bona és que hi ha fundacions, hi ha persones que ajuden a altres persones que ho necessiten.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Ya no me
quites paz.
Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Estem a punt de arribar a la una, de seguida continuarem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, i després, quan després de tancar darrere Cope Catalunya i Andorra, obrirem Migdia Cope a Catalunya i Andorra. I obrirem Migdia Cope Catalunya i Andorra amb un tema que segurament, amb una pregunta que s'heu fet, ara possiblement no, perquè ara ja ha plogut, els pantans, les conques internes estan molt bé, bastant bé, tot s'ha de dir, però segurament que l'època de la pitjor sequera, no fa tant de tot això, us heu preguntat per què m'estan aplicant restriccions d'aigua i veig plantes embotelladores d'aigua que continuen embotellant aigua. És a dir, traient aigua dels aqüífers per embotellar-la. Segurament sí, a que sí? És una d'aquestes preguntes que tots ens hem fet. Doncs en parlarem d'això. Ho farem després a migdia, Cope, així que no us ho perdeu, eh? I ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia, Cope.